Ràdio Sant Cugat. Notícies.
Bona tarda. La vida està plena de pèrdues i avui parlem de la pèrdua del dol. Davant aquesta realitat, l'Ajuntament ha creat el Punt de Dol, un espai de suport emocional que neix amb la voluntat d'oferir eines per afrontar aquestes situacions des d'una mirada pedagògica i comunitària. El servei ha començat la seva segona edició aquest setembre, després d'engegar el primer grup al juny. I ha passat per parlar-ne al magazín Faves Comptades de Cugat Mèdia, Anna Sebastián, que és tècnica referent del Servei de Promoció de la Salut. L'Ajuntament detectava, explica, aquest buit en aquest àmbit i així ens ho explica.
Vam fer primer dues xerrades obertes a tota la ciutadania. Una es va dir el primer estiu sense tu i l'altra el primer Nadal sense tu. Aquí vam copsar que realment hi havia necessitat i al final vam acabar elaborant el que ha estat aquesta proposta amb aquesta idea pilot, en el sentit de que ens ha de servir per veure què és el que funciona i què és el que queda cobert i el que no a nivell de municipi, sense detriment de que hi ha altres recursos.
El recurs l'impulsa la Regidoria de Salut de l'Ajuntament de Sant Cugat amb la voluntat d'oferir un espai estable i gratuït on la ciutadania pugui trobar suport davant de qualsevol mena de pèrdua, també més enllà de la mort. Més notícia: que la intel·ligència artificial serà el tema central de la setena edició del Women Evolution, que enguany se celebrarà el dijous 16 d'octubre a l'Auditori de Sade de Sant Cugat. L'esdeveniment pretén abordar com la IA s'ha convertit en una aliada clau per potenciar el talent femení, millorar la productivitat, enfortir la salut i garantir la igualtat en l'àmbit laboral. En esportiva, destaquem que el primer equip femení del Sant Cugat supera per 2-0 el CEA Güell Badalona a la jornada 3 de la tercera federació i encadena la segona victòria consecutiva de la temporada. Les santcugatenques han edificat el triomf a través de la pilota aturada amb dianes de Neus Vila, de gol olímpic, i de Bet Juncosa a la sortida d'un córner. Les de Badalona han estavellat dues pilotes al travesser amb 0-0 al marcador, però s'han trobat en un conjunt vermell i negre molt efectiu de cara a porteria. Les de Raül Raposo visiten la propera jornada al Camp del Reus. I el primer equip femení del Patí Hoquei Club Sant Cugat s'ha vist superat per 1-4 davant el Manlleu a la primera jornada de l'Hoquei Lliga Iberdrola. Les santcugatenques s'han encaixat el primer gol només iniciar-se el maig, però Xènia Matas ha empatat abans d'arribar al descans. A la represa, les sousonenques han exhibit potencial ofensiu amb tres dianes que han certificat el triomf. En finalitzar el partit, la portera del Patí Hoquei, Carla Batlle, ha estat també homenatjada pels dos equips després de guanyar l'Europeu.
Serveis informatius de Cugat Mèdia.
A les 5 i 3 minuts de la tarda iniciem la segona hora del Connectats amb la informació de servei. Anem fins al Servei Català de Trànsit. Roger Serra, bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda. Comencem parlant d'aquest accident que s'ha produït a l'extrem sud de Barcelona, autopista B23, tram de Sant Feliu de Llobregat. Només hi ha un carril obert en sentit Barcelona. Això vol dir aturades d'entre 1 i 2 quilòmetres. De moment no van a més, però sí que hi ha aquest punt de retencions, molta prudència. Com et deia, aquest accident, autopista B23, el tram de Sant Feliu de Llobregat i en sentit Barcelona. De la resta de la xarxa viària parlem d'aturades més o menys habituals. Àrea metropolitana de Barcelona, destacant l'extrem sud, una tarda més, la C58 i la C33, amb aquests 3 quilòmetres de trànsit lent i aturades entre Montcada i Reixac i l'enllaç amb les rondes. A l'extrem sud, a banda de l'accident que t'he comentat a la B23, tenim l'autovia A2, també amb aturades, de moment puntuals, de quilòmetre, quilòmetre i mig, al tram de Cornellà i en sentit Martorell. Per tant, sortint de Barcelona. És tot des del Servei Català de Trànsit.
Gràcies i bona tarda, Roger.
Bona tarda.
A la tarda, connecta't a l'actualitat de la teva ciutat. Teatre, literatura, ciència, música i molt més. El magazín de tarda que uneix milers de veus. De dilluns a divendres, connectats.
Cinc anys després d'haver defensat el seu treball de final de grau en disseny gràfic a Eina, el Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona, el castellarenc Cesc Benavent ha vist com la recerca personal i familiar basada en el fons fotogràfic del seu avi, Ramon Llinares, ha quedat recollida en un volum que, d'una banda, inclou fotografies fetes per l'avi, titulada Entre Vida, una escletxa visual a Catalunya, i de l'altra, una biografia de Llinares que Benavent ha titulat Fotògraf en transició. Avui el tenim al Connectats, el Cesc Benavent, amb la Marina Antúnez, des de Ràdio Castellà.
Avui tenim un castellarenc del qui volem parlar, de fet volem parlar de la feina que ha fet, perquè és molta i molt interessant, de fet, i part d'aquesta feina la podrem veure d'aquí ben poc a Terrassa, al Centre Excursionista de Terrassa, però avui parlem d'aquesta feina que dèiem. Ell és el Cesc Benavent, el tenim aquí amb nosaltres. Bon dia, Cesc.
Bon dia.
Benvingut.
Gràcies.
A veure, estem parlant d'una feina que has fet, no hem concretat massa, però hem de dir que el Cesc és, va ser estudiant de disseny gràfic, va fer el TFG sobre el seu avi, que era Ramon Llinares, i per tant comencem per aquí. Per què decideixes doncs, dedicar tot aquest treball teu al teu avi?
Bé, bàsicament perquè jo havia crescut sempre sentint que l'avi era fotògraf i sentint-lo parlar del seu laboratori, dels seus premis, de les seves càmeres. I el 2016, quan l'avi mor, ens trobem amb tot un arxiu que feia 40 anys que ningú es mirava. Tot en negatius, algunes còpies fetes d'ell i amb moltes ganes tots d'obrir-lo i de mirar-nos el bé, entendre'l bé i veure què és el que feia l'avi. Llavors va ser això el 2020, acabant el grau, que amb el TFG vaig trobar un espai on poder obrir part d'aquest arxiu. Bàsicament vaig obrir la part de negatiu en blanc i negre, la diapositiva en color és algo que no he obert encara. Ens trobem al voltant d'unes 12.000 fotos amb negatiu en blanc i negre i comencem amb l'ajuda d'Artur Muñoz, que és un professor que tenia a Eina, que es dedica al comissariat d'exposicions, vam començar a endinsar-nos en aquest arxiu i entendre quines tendències hi havia i per què era interessant i per què ens cridava tant l'atenció, no?
De quina època estem parlant? Quins anys va viure el teu avi?
Estem parlant... L'avi neix als anys 20, el 23, però el gran gruix de les seves fotos són des dels 65 fins als 90. Són aquests 25 anys, que a més, curiosament, en 25 anys, o sigui, una època en què Espanya i Catalunya estan en transformació, els 60s, amb el desenvolupisme, amb la mort de Franco, amb les manifestacions per l'Estatut, per l'amnistia, els primers 11 de setembre, tota aquesta Catalunya en transformació, el que passa per davant dels ulls de l'avi, i no s'està de fotografiar-ho.
Com comences a estructurar el teu treball? Perquè, clar, es pot fer des de molts punts de vista, des de molts punts de partida, no?
El que et comentava, vam veure bàsicament dues tendències estilístiques, una molt en consonància amb els fotògrafs coetanis catalans de l'època, amb Català Roca, amb Miseracs, amb la Colita, amb la Viernès, que era una fotografia molt humanista, que és el que ell havia portat més a concursos, i jo crec que és el que ell valorava com a bones fotos, perquè és el que es duia a aquella època aquí a Catalunya, una fotografia molt hereva de l'instant decisiu de Bresson, una cosa molt europea. Però, curiosament, hi ha un altre gran gruix, que jo crec que és el que és interessant, que acosta molt a Ramon Llinares una tendència americana, nord-americana, de fotògraf com Frank, com Fred Lander, com Dorothea Lange, que ell no havia vist mai, però que d'una manera molt fresca, jo crec que juganera i intuïtiva, s'hi va acostant, amb unes imatges molt menys preciosistes, una mica més crues, inclús tècnicament...
Potser fotoperiodístiques i tot, o no?
Bueno,
no diríem tant.
Jo crec que la part potser més fotoperiodística és l'altra, i aquí sí que hi havia un punt una mica més juganer o d'explorar sense massa projecte, de veure en la quotidianitat què és el que ell podia treure que fos maco, que li servís per crear alguna atmosfera.
En tot cas, retrata la seva època.
Sí, tant. I a més ho fa d'una manera que els aficionats fem molt, que és a partir de la família. Llavors hi ha molta fotografia de molta qualitat de família, dels seus sogres, de la seva tia, de la seva filla, de la seva dona.
Fotografia d'una època, fotografia doncs, del que estava passant a Catalunya, però fotografia castellarenca també.
Clar, llavors aquesta exposició que inaugurem a Terrassa, que es diu a l'altra banda del riu, té aquest nom una mica per això, perquè hi ha fotos de Terrassa, de Castellà i de Barcelona, i llavors sempre havia de creuar el riu per anar a fer fotos o cap a una banda o cap a l'altra. Llavors hi ha fotografia de Castellà, fotografia jo crec que bastant interessant i bastant diferent al que estem acostumats a veure amb fotògraf del poble. En aquesta exposició el gran gruix és de Terrassa, perquè es fa allà a Terrassa, però sí, també hi ha fotografia molt, molt interessant d'aquí al poble.
És una fotografia que és patrimoni, que ens queda com a llegat. De quina manera s'ha catalogat? Si s'ha fet?
No sé fins a quin... O sigui, no... Ho tenim, tenim aquest arxiu a casa, no té cap catalogació, diguéssim, no sé, a nivell
oficial o estàndard.
No, clar. Llavors, nosaltres sí que ens hem fet un petit sistema per poder traçar els arxius digitals amb els negatius i les anotacions que en feia ell. Ho tenim bastant estandarditzat, però molt casolà.
Mm-hmm. Amb quantes fotografies deus haver treballat, més o menys?
Ostres, entre el llibre del TFG i l'exposició aquesta... Bueno, a part que els dos cops m'he hagut de mirar les 12 o 15.000 fotos que hi ha en negatiu de feina, de curadoria, potser estem parlant d'unes 1.000 o 1.500 fotos, fàcilment, d'haver-les imprès, d'haver-les posat a la taula i d'haver dit, vale, amb això, quina història en traiem, no? Pues...
Mm-hmm. Clar, el guió que segueix el teu TFG, com és, cronològic o... temàtic?
El llibre que vaig fer per al TFG és bàsicament temàtic. Dintre d'aquestes dues tendències estilístiques intentem veure quins temes tracta, partint de la base que es fotografia bàsicament quotidiana. Llavors, hi ha família, hi ha castellà, o sigui, hi ha família, hi ha urbà, que seria Barcelona, Castellà, Terrassa, Sabadell, rural, que hi ha des de paisatge fins a moltes excursions, hi ha esport, hi ha festes populars, hi ha oficis, vull dir, hi ha bastanta temàtica, això sí, en blanc i negre, amb color, que és algo que de moment és bastant inèdit, hi ha una vessant molt més política, també perquè... la diapositiva amb color la dispara sobretot a mitjans finals dels 70s. Uh-huh. I llavors tot el tema polític...
Per tant, no n'hi ha tanta?
No n'hi ha tanta, no. Hi ha diapositiva amb color, n'hi deu haver unes 3.000 fotos.
Uh-huh. En aquest TFG t'hi ha ajudat la família, també, no?
Molt. Sí, clar.
Avui el Cesc ha vingut aquí acompanyat de la seva germana i la seva mare, no? Que també hi han tingut un paper, no? Quin...
I tant. A part d'un suport emocional molt important, un suport també físic de... O sigui, aquesta feina de recuperació d'aquest arxiu té molta feina bruta, o sigui, feina de física, d'haver de moure caixes, d'haver d'obrir els negatius, d'haver de posar-nos a mirar amb lupa, amb taules de llum tota aquesta obra, haver de mirar les diapositives, llavors, bueno, haver de refer una biografia d'una persona que va viure quasi 100 anys, això, la mare em va ajudar molt, la Laia també, la Laia, a més, és lingüista i tots els textos estan revisats per ella, llavors, jo crec que ens ha permès fer un treball d'una qualitat bastant, bastant xula, sense sortir de casa, com aquell qui diu...
L'has pogut presentar?
El
Dies de Defensa i tot
el
això.
El vaig presentar en el seu dia, sí, i I molt bé.
I on el podem trobar ara?
Ara, l'obra de Ramon Llinares la podem trobar online. Bàsicament, la podem trobar a la seva web, ramonllinares.com, a Instagram, arxiu Ramon Llinares, i arran de l'exposició del dia 3 d'octubre hem editat un petit catàleg amb unes 50 fotos d'aquesta exposició que es podrà adquirir per qui vulgui tenir una part d'aquest arxiu, una part molt nostra, que és Castellà i Terrassa i Barcelona, a casa seva, doncs, podrà adquirir un petit catàleg d'aquella exposició.
Parlem d'aquesta exposició, perquè hem parlat del TFG, però efectivament, com ens ha dit el mateix Cesc, a l'altra banda del riu és el títol que has posat aquesta exposició que s'inaugura el dia 30.
El dia 3, el dia 3.
Ai, el dia 3, perdona, d'octubre, dia 3 d'octubre. Què hi podrem veure?
En aquesta exposició hi podrem veure això, bàsicament, un gran gruix de fotos d'una terrassa que ja no és com a tal, perquè, de fet, ens ha costat bastant localitzar certs llocs de Terrassa a partir d'aquestes fotos perquè han canviat molt. També veurem parts de Castellà que ja no existeixen, com el casino de la Rabassada, bueno, el casino de la Rabassada, sí, no, el bar d'aquí Cal Calissó. Podrem veure també aquí el
Cafè de l'Ateneu,
no, com es diu, el carrer Major amb carrer Sant Iscle, sí. Amb la nevada del 62. Sí, podrem veure també una Barcelona molt, molt preolímpica, o sigui, 30 anys abans de les Olimpíades, com era aquella Barcelona, sobretot el barri gòtic, el Born. Podrem veure, sí.
Carai, molt bé, molt bé. No sé fins a quin punt has tingut aquesta feina, dèiem, de documentar les imatges, o el teu avi, el Ramon, ja era meticulós i ho tenia ben documentat?
L'avi era bastant meticulós, inclús tenim anotacions d'amb quina temperatura revelava els carrets.
Carai.
Llavors, sí que és cert que dintre de cada... O sigui, en els sobres de cada negatiu hi ha molta informació. També és cert que no la puc agafar sempre com a certa perquè no tinc la certesa de que aquell negatiu no es toqués mai de dintre el sobre. Per tant, ja m'ha passat que dintre de sobres he trobat parts de negatius que no eren d'aquell carret. Llavors, agafant-la amb pinces és una bona guia per saber del que estem tractant, però sempre està bé anar fent revisions i anar xequejant que aquella informació sigui certa.
Molt bé, doncs bueno, aquesta feina que doncs, posa llum també al Ramon Llinares, que no sé si ja en tenia de llum o no. Era una persona que ja podia ser reconeguda o mereix més reconeixement?
L'avi, durant la seva època forta com a fotògraf, va arribar a guanyar premis dintre del món amateur bastant importants. La Poma d'Or era un d'aquests premis, a casa el tenim, va guanyar en diverses ocasions el Premi Nacional de Fotografia Artística, vull dir que... Però clar, estem parlant d'això, de que això va ser als 70, hauria ser aquest últim gran premi, jo crec.
Déu-n'hi-do, ens està aquí estem ensenyant un llibre que...
72, premis de Federació Catalana de Futbol, 72 també, Premi Minolta, any 71, Premi Nacional de Fotografia Artística, 69, estem parlant de...
De reconeixements en va rebre, sí, no? Algun sí, sí. Que altre. Molt bé, com l'has titulat, el TFG, que no ho hem dit?
El TFG es diu Entre Vida, parlant d'aquests moments quotidians mentre passa la vida, una escletxa visual a Catalunya. Llavors, aquesta és la part de fotos i llavors hi ha una part biogràfica que el subtítol és Fotògraf en Transició, per aquestes dues tendències que parlàvem.
T'ha quedat estèticament, és un llibre... Guapíssim, també. No sé si físicament també es pot aconseguir. Es pot consultar, vaja.
Es pot consultar físicament. No està enlloc. Aviat en deixarem una a la biblioteca.
Clar, a la biblioteca aquí de Castellà o a la biblioteca de Catalunya, fins i tot, no? Perquè, home, aquesta... No? Aquest patrimoni, al final, és història de Catalunya, també, no?
Almenys aquí a Castellà sí que en deixarem un.
Molt bé. Doncs, Cesc, no sé si ens queda alguna cosa per comentar.
Jo crec que...
Bé, tot, sí. Perfecte. Doncs enhorabona per aquest TFG tan interessant, sens dubte. També que doncs, posa en valor també aquests fotògrafs que hem tingut al llarg del nostre temps, no? I que ara ja no tenim, però que ens han deixat un llegat molt important. I també doncs, us recordem que podeu anar a aquesta exposició, que s'inaugura el dia 3 d'octubre, a 7:45 del vespre.
Sí.
Fins quan seguirà oberta?
Fins a final de mes, fins al 31.
Molt bé.
D'octubre.
El centre excursionista de Terrassa, o sigui, al centre, feu una passejadeta per Terrassa, que sí, està molt bé, i també, que no se m'enfadin els de Sabadell, i de passada, doncs, entreu a veure aquesta exposició del Cesc Benavent, que avui ens ha vingut a visitar a Ràdio Castellà. Moltes gràcies, Cesc, i
gràcies
molta sort.
Gràcies a vosaltres. Merci.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Avui, a l'Espai de Ciència, ens fixarem en un descobriment que ha deixat bocabadada la comunitat científica. El forat negre supermassiu més antic mai detectat. Per ajudar-nos a entendre què significa aquesta troballa, el Batriador parla amb l'astrofísic i divulgador científic santcugatenc Joan Anton Català.
Comencem pel més bàsic. Què és exactament un forat negre?
Un forat negre és una regió de l'espai, hauríem de dir de l'espai-temps, però ja prou complicat és la cosa, diríem espai, perquè es pugui entendre millor, on s'agrupa, es concentra tanta massa, hi ha tanta massa concentrada en tan poc espai, que la gravetat és extrema, de manera que res que hi caiguin pot tornar a sortir, ni tan sols la llum, i per això s'anomenen forats negres. L'exemple, com sempre ho dibuixem, i fins i tot si te'n vas al Cosmocaixa o altres llocs, altres catedrals de la ciència, es podrà veure. Einstein va predir que la gravetat no era pas cap força, com Newton va dir, que no ens escolti Newton des de la tomba, que s'emprenyarà, perquè tenia molt mal caràcter aquest home, però va dir, Einstein va dir, no és cap força la gravetat, la gravetat és, entre cometes, simplement una deformació de l'espai-temps. Una tela, que és l'espai-temps, si poses una boleta que pesa, això deforma la tela i si tu passes per allà a prop tens tendència a caure dins d'aquest pou. Això és la gravetat. Com més pesi, com més massa tingui aquesta boleta, més deforma la tela, més gravetat té. Doncs un forat negre seria posar-hi una boleta tan massiva, que pesa tant, i és tan petita, però que pesa tant, que deforma la tela de manera tan extrema que la trenca per sota, de manera que tot el que caigui desapareix simplement del nostre univers. No sabem on va a patar, però el que sí que sabem és que no en pot sortir.
Fet aquest preàmbul, ara que ja sabem això, explica'ns què diferencia un forat negre supermassiu d'un de més petit, com els que es formen a partir, per exemple, de la mort de les estrelles.
Molt bé, coneixem dues categories de forats negres. Per cert, t'haig de dir que Einstein, que els forats negres es prediuen a partir de la relativitat general, que la va parir Einstein, i Einstein va creure que els forats negres no existirien en realitat. De fet, es deia que la natura tindria una llei que prohibiria que existissin aquests objectes tan extraordinaris, i mira per on va predir, com moltes altres coses, fets que ell mateix pensava que eren impossibles. Dit això, coneixem dos famílies, dos categories de forats negres, els estel·lars i els supermassius. Els estel·lars venen de la mort d'estels, estels que són molt grossos, molt més massius que el Sol, que quan moren exploten en una explosió que anomenem supernova, i com l'au fènix de la supernova, de la resta de l'explosió, apareixen dos dels objectes més fascinants de l'univers, que són o bé estels de neutrons, que algun dia en parlarem, o forats negres. Els estels més massius creen forats negres. Aquests forats negres es diuen estel·lars perquè venen d'un estel, de la mort d'un estel, i tenen masses de desenes de sols, concentrades en un espai molt petit. Aquesta és una categoria, i els coneixem força bé. Hi ha la segona categoria, els supermassius. Són forats negres que, com el nom indica, bueno, tenen masses de milions, i encara més de milions, de sols, i es troben al centre de pràcticament totes les galàxies que coneixem, inclosa la nostra.
També la Via Làctea.
La Via Làctea. Al mig de la Via Làctea, a Plaça Catalunya, Via Làctea és la nostra ciutat còsmica, doncs al centre, a Plaça Catalunya, hi viu una bèstia que pesa 4 milions de cops la massa del Sol, i aquests forats negres supermassius, a diferència dels estel·lars que tenim una explicació de com es formen, en aquest cas no. encara tenim moltes incògnites de quins són els processos que hi ha a l'univers que poden crear forats negres supermassius. Hi ha com dues grans hipòtesis. Una és que ja es van crear poc després del Big Bang, a partir de del col·lapse gravitatori de grans núvols de gas, i el segon és que han anat creixent, que eren forats negres estel·lars o més petitons, i que a base de menjar-se material a poc han anat creixent. Cada cop ens decantem més, i aquesta troballa que ara comentarem encara ens decanta més cap a la primera de les hipòtesis, cap a que els forats negres ja eren supermassius quan l'univers era molt infant, que no hi ha hagut temps suficient com perquè hagin anat devorant matèria per créixer.
Tot plegat ho expliquem, ho dèiem al principi, perquè s'ha anunciat el descobriment del forat negre supermassiu més antic que coneixem fins ara, veurem més endavant. És dins la galàxia Kappa's LRDZ9. Quina importància té aquest descobriment en el coneixement que tenim fins ara de l'univers?
Clar, aquesta és la cosa. Amb el telescopi espacial James Webb, que és el que ha fet aquesta troballa, ens està trencant una mica els esquemes, mostrant-nos objectes com aquest, però també altres, com galàxies, que ja eren molt grosses fa molt de temps. Vol dir que l'univers ha evolucionat com més de pressa del que nosaltres pensàvem. I en aquest cas, aquest forat negre supermassiu que s'ha detectat ja existia quan l'univers apenas tenia un 3% de l'edat actual, això vol dir fa 13.300 milions d'anys, i ja era molt gros, 300 milions de cops la massa solar. I és això, no? Dius, és que no hi ha hagut temps suficient com perquè un forat negre més petit hagi acabat devorant matèria per arribar a esdevenir una bèstia tan grossa com aquesta. Per tant, això ens apunta aquesta primera hipòtesi que et deia, que potser aquests grans forats negres, o almenys les llavors d'aquests grans forats negres, ja es van crear amb el mateix Big Bang, o justament després del Big Bang, i que després sí, potser han continuat creixent, però que ja van néixer grossos.
Clar, ara sabem, hem fet aquesta descoberta, però com es detecta un objecte que és tan llunyà i que va emetre la seva llum fa més de 13.300 milions d'anys?
Aquí és on necessitem el James Webb. El James Webb, recordem que és l'ull més potent que té la humanitat, que ha tingut mai la humanitat, aquest telescopi espacial, que és a un milió i mig de quilòmetres de distància de la Terra, i que pot veure objectes, això, que van existir quan la Terra no existia encara, per entendre'ns, i que la llum d'aquests objectes ens arriba avui, però que va sortir d'allà quan aquí no hi havia res, no s'havia ni format el sistema solar.
Encara que ho anem repetint, secció rere secció, continua sent increïble.
És que és una passada, això, és una passada. No li has de donar massa estons, perquè si no no dorms a la nit. Però la qüestió és que ja des de les primeres imatges que el James Webb va capturar de l'univers, els científics van detectar uns petits punts vermells, que denominaven petits punts vermells, que eren com molt sospitosos. D'entrada, eren molt petits, però tenien llum, és a dir, els podies veure, i la cosa era quins objectes poden ser que emetin tanta llum quan l'anàlisi d'aquesta llum mostrava que la llum era molt antiga, que era llum que venia de poc després del Big Bang. Per tant, quins dimonis d'objectes poden emetre tanta llum emetent-la des de tan lluny amb el temps que a les fotografies puguin sortir com a puntets. I això era una incògnita que a poc es va començar a desxifrar. Es va posar de seguida sobre la taula la hipòtesi que podien ser grans forats negres devorant matèria, és a dir, galàxies actives, anomenem, que són galàxies que tenen forats negres a l'interior supermassius, com totes, però que a diferència del forat negre que nosaltres tenim a la Via Làctea, que està dormint, ja devia devorar tot el que tenia ganes de devorar fa molt
plena.
De temps, correcte, però n'hi ha a l'univers que no, que estan constantment devorant matèria, és a dir, matèria que cau cap al forat negre, i aquest material que hi cau forma uns grans discos en espiral mentre es cau, com una aigüera on l'aigua hi cau, i el material s'escalfa a milions de graus i emet llum. Aquesta llum sí pot escapar perquè encara no ha entrat dins del forat negre, és aquest disc que gira, i aquesta és la llum que emeten aquests forats negres quan devoren matèria. I això són els petits puntets vermells. Avui sabem que els petits puntets vermells que va començar a detectar el James Webb són galàxies molt antigues, això, que van existir fa milers de milions d'anys, amb forats negres al seu interior que estan actius, que estan devorant matèria. I això els fa emetre una quantitat extraordinària de radiació, de llum, que és justament la que el James Webb té la capacitat per detectar.
Per posar-ho una mica en perspectiva i veiem i veure com de gran és aquest forat negre supermassiu. Tu ens has dit que la Via Làctea té el seu propi forat negre, és el Sagitari A, si jo
correcte,
no m'equivoco.
Correcte, Estrella, Sagitari A, Estrella.
Amb l'asterisc, sí. Oi? de dimensions, de què estaríem parlant?
Mira, un forat negre de tipus estel·lar, la primera categoria, aquest que prové de la mort d'estels que van ser massius, pot tenir una mida similar a un estel, per exemple, a un estel dels nostres, però, a un planeta dels nostres, però amb masses de desenes d'estels, de sols, concentrats allà dins. Un forat negre supermassiu pot tenir perfectament la mida del sistema solar, o més gros. En funció de la massa que té, un forat negre està determinat quina dimensió té. Per tant, estem parlant d'objectes molt, molt, molt grossos.
El forat negre del que estem parlant està actiu, per tant, vol dir que segueix engolint matèria. Què implica que estigui actiu? Això fa més fàcil que el veiem? Són aquests puntets vermells que ens comentaves?
Sí. De fet, si volem ser, volem parlar amb precisió, hauríem de dir es trobava devorant matèria, perquè això va passar fa 13.300 milions d'anys. Exacte, però bueno, això ho parlem en present i ens entenem perfectament. Doncs sí, això és el que permet la seva detecció. Si fos un forat negre no actiu, dormint, no l'haguéssim pogut detectar. Aquesta galàxia és tan llunyana amb el temps, però també amb distància. Recordem que en astronomia l'univers és equivalent al temps cap enrere que la distància. Com més lluny és un objecte, més ha trigat la seva llum a arribar i, per tant, l'estem veient més en el passat. És absolutament equivalent. Doncs, si no tinguessin aquests forats negres devorant matèria i emetent tanta energia, mai no podríem detectar aquestes galàxies, perquè són tan lluny que la seva llum apenas arriba aquí, arriba tan afeblida que ni amb el James Webb ni en cap altre instrument podríem detectar-les.
Aquest no ha estat l'únic forat negre que ha sigut notícia aquestes vacances, ha compartit protagonisme.
Sí, n'hi ha hagut una altra troballa espectacular, que és el forat negre supermassiu, d'aquests que dèiem molt grossos, més supermassiu, més massiu mai
encara
detectat.
Encara més que aquest, que déu-n'hi-do.
Ui, tant. Mira, el que s'ha descobert té una massa que equival a 36.000 milions de cops la massa del Sol. T'imagines això?
No m'ho puc imaginar.
No, jo tampoc.
Joan Anton,
em
costa molt posar a imatge aquestes xifres.
Sí, 36.000 milions de cops la del Sol. Hi havia altres candidats. De fet, hi havia un forat negre que era candidat en una massa estimada de més de 40.000 milions de cops la del Sol, però era una massa estimada. En aquest cas estem parlant d'una detecció que confirma força la massa, 36.000 milions de cops la del Sol, i per tant aquest forat negre es converteix de moment en el forat negre amb més massa que hem pogut detectar, que coneixem a l'univers. L'hem pogut detectar amb el telescopi espacial Hubble, un altre gran laboratori espacial dels que tenim, un altre ull dels que tenim, en base a l'estudi d'un fenomen que és extraordinàriament bonic, que te l'ensenyava ara
sí,
fora d'antena.
Sí, convidem la nostra audiència a buscar-ho, eh? Sí, a fer una cerca a internet. Per
busqueu ferradura cósmica. Ferradura cósmica. I és el que es coneix com un anell d'Einstein. Una altra cosa que Einstein va predir, que pensava que mai no podríem detectar, perquè és una cosa finíssima, delicadíssima, que és, ens hem d'imaginar una galàxia en primer pla, res, una galàxia normal, només que aquesta té un forat negre enorme dins, però és igual, una galàxia normal, i alineat darrere, en segon pla, però perfectament alineat amb nosaltres, una altra galàxia. Tan llunyana, tan distant, que mai l'haguéssim pogut detectar. Ni amb el James Webb, ni amb el Hubble, ni amb res. Però què passa? Que la llum d'aquesta galàxia en segon pla, per arribar als nostres ulls, als nostres instruments, ha de travessar per l'espai que ocupa aquesta primera galàxia en primer pla. I la gravetat enorme del forat negre que té aquesta galàxia en primer pla, de forma distorsiona la llum de la galàxia en segon pla i fa aparèixer un anell preciós, que anomenem anell d'Einstein, que no deixa de ser una replicació de desenes de cops la imatge finíssima de la galàxia en segon pla, però distorsionada fent com una lent, com una esfera, i això és un efecte visual, és purament un efecte visual no, és un efecte físic, però vull dir, la galàxia no està distorsionada, el que és distorsionada és la llum, i de l'estudi d'aquest anell de llum hem pogut deduir la massa que té la galàxia de primer pla, i aquí és on hem descobert que té un forat negre supermassiu 36.000 milions de cops més massiu que el Sol.
Tant de bo poguéssim veure amb els ulls, a simple vista.
Seria impressionant. Un anell d'Einstein, que és molt bonic, en coneixem molt pocs, perquè l'alineació ha de ser perfecta. Quan l'alineació no és tan perfecta, n'anomenem lent gravitacional, ja en comencem a detectar moltes, i també és un efecte molt bonic perquè apareix la imatge de l'objecte aquí en segon pla diverses vegades, duplicat diverses vegades, val? I deformat en imatges deformades, però quan l'alineació és perfectíssima, 100% alineat, apareix un anell esfèric, és un anell regular, ideal, perfecte, i això és un anell d'Einstein, en coneixem molt pocs i són molt valuosos, perquè del seu estudi podem deduir moltíssima informació.
Ai, si Einstein aixequés el cap i veiés totes les previsions que,
sí,
va
fer, que va
fer
i que ell no es creia, preveia impossible. Un dia en parlarem, si vols, podem fer algun programa sobre tot el que va predir Einstein, que ell mateix deia...
I tenia poca esperança.
Sí, no? I fins i tot va dir que no, això, que els forats negres no existirien, i mira...
Doncs encantats de poder-li portar a la contrària.
Exacte.
Perquè això vol dir que la ciència avança.
I això també ens diu que era tan genial que era capaç de predir coses tan extraordinàries que ni ell mateix es creia, i ens parla això de la seva genialitat, només amb paper i llapis el que va poder arribar a fer.
Doncs en parlarem un dia, que molt serà bé. Molt interessant. Joan Anton Català, moltíssimes gràcies.
A tu.
Ara sabem una mica més d'aquests forats negres molt supermassius.
Bé.
Moltes gràcies.
A tu.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Hola, em dic Ivet Valverde i m'agradaria que posés la cançó Tres dies con el rímel de l'Horna.
Rica rosa, baby.
Me miran como si cometiera un crimen. Tres días con el rímel. Los rasos los pegan, gritos no gimen. No asustan nada. Rebotan el culo en el suelo y se parten el himen. Son batalleras aunque no derrimen. Y por ser hombres te oprimen. Lo lamen y luego nos llaman chapa. Te dejamos fatal. Somos nosotras las que hacemos el mal. Pero grabamos un video en TikTok funándote y encima se nos va viral. Brutal, si es que esto nos da igual. Pero fuimos al juicio de testigo y todo lo que contamos fue muy visceral. A mí me gusta hablar mal y a ti queda bien. Todos los movimientos que hago los repites tú también. Si quiero mañana me muero, me da ahí un tiro en la sien. Si me muero, dono el culo pa' que...
A la tarda, no et desconnectis. A la teva ràdio local, connectats.
Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.
Connectats amb Carme
Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
L'Associació Fotogràfica de Sant Cugat del Vallès, Cugat Foto, també ha iniciat el nou curs. Avui passen pel programa per saber com es presenta i quins plans tenen de cara als pròxims mesos. Repassarem la seva oferta i també el seu programa d'activitats, però aprofitarem per conèixer-los i saber que exactament qui són. Saludem el Manel Simón, que és el president de Cugat Foto. Manel, bona tarda.
Bona tarda.
També t'acompanyen l'Anna Fabre, que és vocal de la Junta i responsable de l'activitat Lletres Il·lustrades. Molt bona tarda.
Bona tarda.
El Jordi Carreras, que és vocal de la Junta i responsable de l'activitat Cugat Projecte. Bona tarda, Jordi.
Bona tarda, bona tarda.
Bé, Manel, per posar una miqueta de context, dèiem, hem de donar a conèixer la vostra entitat. Explica'ns molt breument on comença la història d'aquesta associació.
Comença no fa masses anys, comença exactament el 2013 amb l'organització de l'any Pere Formiguera. I amb aquests, jo crec que amb aquests 12 anys hem fet una feina, bueno, està mal que ho digui jo, eh? Però exquisida. Som una associació petita, però dedicada exclusivament a fer activitats per promocionar la fotografia. Per dir-ho amb una frase curta, el que volem és que des de Sant Cugat, des del nostre territori, des de la nostra població, perquè l'associació és de Sant Cugat, aportar al món, quan dic al món vol dir a l'exterior, la nostra apassionada mirada com a fotògrafs. Això, clar, per fer això necessitem ser gent molt, molt involucrada, amb moltes ganes i amb molt esforç. Aleshores, amb això, doncs, suposo que queda clar que és una associació sense ànim de lucre i que el que pretenem és això. I també, com no, això també ens beneficia a nosaltres. O sigui, la nostra tasca principal és acostar la fotografia a la població. Però nosaltres també ens veiem d'alguna forma reforçats, perquè en el fons som un, diríem, un hub de coneixement, un viver, un laboratori d'idees que, utilitzant el talent de tots, incrementant la nostra inspiració col·lectiva. Ho dic una mica així, tot molt apretat, però jo crec que això ens defineix molt bé.
I durant tots aquests anys, diríem, la sensació que m'ha donat és que heu fet molta feina i heu crescut molt ràpidament, no?
Sí. Fa poder 3 anys érem 9 socis. En aquests moments, l'esforç d'aquests 9 socis, ens hem convertit en 37. Jo crec que és un volum important pel punt on partíem, i perquè, bueno, en definitiva, pues, també tenim les possibilitats i oportunitats de fer, són les que són. Aleshores, si fóssim molts més, tampoc ens podríem repartir la feina, diguéssim, no? A mesura que anem creixent, anirem agafant noves oportunitats. Això és com les empreses. Fins que no tens beneficis, no pots obrir noves sucursals.
I escolta'm una cosa, què és el que oferiu als vostres associats?
Els nostres associats oferim, primer, feina. O sigui, feina, vull dir, que això és com una ONG.
Que venen a currar.
Això és la primera oferta. Diu, bueno, ja, però a part d'això, què més? Bueno, doncs ho he dit una mica. O sigui, jo crec que som una base de talent fotogràfic i això tots ens beneficiem. Perquè allà, vull dir, les meves oportunitats d'inspiració es veuen incrementades pel veí del costat. I aleshores, bueno, a través de les activitats que fem, també, clar, nosaltres som els promotors de les activitats, els que ho fem, però també els que aportem les fotografies. Per tant, també tenim una feina extra, que és fotografiar, que és el que ens agrada, i veure com aquestes fotografies arriben al públic.
Però estem parlant que aquests 37 socis que teniu a l'entitat, professionalment, sou gent que us heu dedicat a altres coses? Quants fotògrafs de professió n'hi ha?
Mira, no t'ho puc ajustar. Sí que és veritat que tenim fotògrafs que han sigut professionals. Tenim molta gent que ja estem en una edat avançada, per dir alguna cosa. Vull dir que ja no fitxem el dematí. I comencem a tenir joves, també. Aleshores, bueno, jo crec que el perfil és aquest. Però, tot i que pot ser que hi hagin pocs professionals, o ja t'asseguro jo que n'hi ha pocs, també et diria que el grau de solvència fotogràfica és una animalada, és molt gran.
També poden parlar, el Jordi, l'Anna, perquè segurament que també es deuen sentir interpel·lats, no? No sou fotògrafs, vosaltres, professionals?
Bueno, no, la majoria de nosaltres hem sigut aficionats a la fotografia des de jovenets, no?, amb càmeres analògiques, i després hem anat tenint normalment una progressió, però potser hem sigut aficionats a través de la fotografia de viatges o familiar, i hem anat tenint una evolució. I, bueno, jo l'únic que puc dir que des que estic aquí, que porto 3 anys, sóc el que m'encarrego de fer les instal·lacions de les exposicions, de penjar els quadros, que quedin rectes, i penjar-los, i portar-los d'aquí cap allà, i no parem, no? Pràcticament tenim cada mes tenim algun evento, no?
Sí. Ara un altre tenim.
Sí.
I, Anna, quantes dones hi ha en l'associació?
Déu-n'hi-do.
Sí?
A veure, no, és un món molt, molt d'homes, encara, però quantes devem ser? Ah, mira, 8. 8? Bueno, 8 de 30 i pico...
Sí, fa 2 anys no n'hi havia cap.
Clar, clar, clar. És que...
sí, hem guanyat terreny, eh?
Anem guanyant terreny, anem guanyant terreny. Fem molta pinya, això sí. Uh-huh. Les dones entre les dones i tots amb tot plegat, també.
I com a entitat que es dedica a la fotografia durant el curs, quin tipus d'activitats organitzeu?
I ara, si et sembla, diré les línies d'actuació que tenim, perquè tot intentem encabir-ho en programes concrets. Vull dir, no fem coses sueltes, ara fem això, ara fem l'altre, sinó que tot té un sentit. La primera cosa, diguéssim, la més important, però que és cada 2 anys, és la Bienal, que ho fem des de que ens vam crear. I aquest any que ve, que correspon fer-la, serà la 7ª. És una activitat pues, que l'últim any vam ocupar, ara no recordo, si 24 centres d'exposicions i 40 i pico de persones exposant. Vull dir que, déu-n'hi-do, és una feina bastant, bastant alta. Després tenim el que diem espai fotogràfic, que són les exposicions, però que pretenem que siguin més que una exposició de fotografies, que sigui un lloc on nosaltres li diem espai fotogràfic perquè allà desenvolupem xerrades, conferències, presentacions de llibres, el que sigui, a l'entorn de l'exposició. O sigui, va més enllà de lo que és la simple mirada. El Cugat Projecte, des del 2017, que farem justament d'aquí uns dies, i que el Jordi ens en parlarà després, el Cugat Foto amb la Poesia, que ara ja li diem Lletres Il·lustrades, que després ens parlarà a l'Anna, i, per exemple, aquest any passat també hem fet Cugat Foto amb la Natura, en diverses exposicions que han anat a diferents sales. I després, des de fa poc temps, aquest any, hem inaugurat una nova línia, que és el Phototalks, que li diem, que és un foro. Un foro perquè pensem que, a part de veure quadros, de veure fotos, és interessant poder debatre, poder parlar, poder intercanviar opinions, i amb això doncs, ja hem portat 2. Fa 4 dies estàvem fent una sobre microvida i fotografia, o sigui, art i ciència. El món dels microbis, per dir-ho així, i l'art de la fotografia. Em costa d'explicar-ho, però vull dir, hi ha moltes accions d'aquestes que ja tenim preparades per aquest any i per l'any que ve, i serà una cada 3 mesos.
En totes aquestes línies que ara estaves descrivint, que comporta una sèrie d'activitats, m'imagino que hi feu participar els vostres associats, però que també porteu gent que tingui alguna cosa interessant a explicar, no?
Correcte. O sigui, totes les activitats són obertes al públic, o sigui, el destinatari és el públic en general, i els que porten la xitxa, diguéssim, els que porten les fotos, o el que sigui, primordialment som nosaltres, els associats, però també anem a buscar fora coses que nosaltres no tenim, coses interessants i que creiem que val la pena veure o parlar des del món fotogràfic.
Uh-huh. Em sembla que va ser el dia 2 d'aquest mes que ja va obrir el programa Phototalks.
Correcte.
Sí? Amb
els microbis.
Amb els microbis.
Els microbis, sí. Havíem fet una altra sessió anterior, fa 3 mesos, amb el Luis Ochandorena, que era un fotògraf, és un fotògraf que va presentar un llibre i ens va explicar el seu plantejament vital a l'entorn de la fotografia. I ara, amb aquesta dels microbis, que diem, doncs, són microorganismes, per dir-ho amb més claretat, pues una de les fotògrafes nostres associades es dedica justament a això, a fer fotografies de llevats, de microorganismes, que quan les veus dius, ostres, però això són paisatges, això són llacs, això són arbres. No, és un microorganisme fotografiat de prop. Però amb ella venien precisament el catedràtic emèrit de la Universitat de Barcelona, professors, un de Vic, 2 professors més de Barcelona, vull dir que intentem que hi hagi un rerefons cultural darrere de tot.
Mm-hmm. Aquest dijous a les 6 de la tarda a la Casa Cultura i dins del Festival Nacional de Poesia de Sant Cugat es presenta el projecte Lletres Il·lustrades sobre poesies de Marta Passarrodona.
Sí.
I a més amb la seva presència.
Sí. Efectivament.
Sí, sí.
Ens ho expliques, Anna?
Doncs aquest és un projecte que vam iniciar l'any passat. La idea és que tingui continuïtat. L'any passat se'ns va acudir, arrel va ser com una mica casual. Es va contactar amb nosaltres l'Associació Fotogràfica de Torroella de Montgrí, que tenien un projecte sobre Joan Salvat Papasseit i que el volien portar a Sant Cugat, a la Biblioteca Central. Ja havien fet negociacions amb ells i ens van contactar nosaltres com a Associació Fotogràfica de la ciutat. I vam dir, home, doncs, ja que feu això, nosaltres també volem contribuir. Però, si vosaltres esteu a la biblioteca, nosaltres fem una altra cosa. I se'ns va acudir, doncs, sortir al carrer. Com sortim al carrer? Com podem ser visibles? Doncs, aparadors de botigues. L'any passat eren 12 botigues, va ser com ho fem, això, no? I anàvem, picàvem a la porta de les botigues, escolta, que tenim això, tal, no sé què, i bueno, sí, tothom ho va agafar amb molta il·lusió. Aquest any ja hem anat més forts, ja vam contactar amb la regidoria de comerç, ens han ajudat moltíssim, i hem fet com una ruta, jo m'agrada dir-li ruta poètica, perquè volia que fos com, l'any passat hi havia algun forat entre un sector de botigues i un altre, i aquest any no, és tot un fil continu de botigues, i a cadascuna d'elles, doncs, a l'aparador hi ha una fotografia d'un dels nostres associats inspirada en un poema de la Marta Pessarrodona i surt, està maquetat amb la poema i la fotografia. I, no sé, crec que el resultat és molt interessant. Vam contactar amb la poetessa, li va agradar el nostre projecte. Cultura, ens vam contactar amb ells també, a veure, com que sabíem que l'octubre era el Festival Nacional de Poesia, i ens van dir que sí, ens el van acceptar, i per això formem part del... Amb la qual cosa també tenim com més repercussió fora. I a veure...
Doncs dijous a les 6 a la Casa de Cultura es presenta aquest projecte que va creixent,
sí,
no? Pel que expliques, Anna.
Ara ja hi ha algun comerç, fins i tot, que s'ha queixat que com és que no li portem amb ell.
Veus?
Vale. Anem creixent.
Ho haureu, sí, de tenir en compte per l'any,
sí,
que ve, no?
Sí, 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 el tinc a la llista, està clar, sí.
I pel que fa a l'altre programa, el Cugat Projecte, on tenim el Jordi que s'encarrega de tirar-ho endavant.
Val, doncs el Cugat Projecte és un programa que consisteix bàsicament en visualitzar una sèrie de projeccions de projectes fotogràfics, que normalment són al voltant d'unes 10 fotografies amb una locució i música que suporta aquesta visualització, no? Aquest programa va començar l'any 2017 i era una cosa que feia Cugat Foto, històricament, i des de que nosaltres estem una mica amb la Junta i treballant amb aquest tema, doncs l'any 23 l'anem a fer a la Casa de Cultura. Es van repartir una sèrie de premis amb els participants, com si fos una mena de concurs, que no ens agrada la idea. Però, bueno, teníem Foto Casanova de sponsor, una sèrie de cases fotogràfiques, i hi havia regalets bastant macos, no? Però bueno, anem a fer un salt qualitatiu molt important l'any 24, perquè Cinema Sant Cugat, del Pla de Vinyet, aquí al nostre
centre,
cinemes, són els nostres col·laboradors, el cinema explica el projecte i ens van deixar fer una matinal a les seves instal·lacions. L'any passat anem presentar una pel·lícula de l'Adriana López Sanfeliu, que és la directora, i una pel·lícula sobre un fotògraf que es diu Elliot Erwitt, que és un dels grans magnífics, i aquesta noia havia estat treballant amb ella a Nova York, van estar vivint molts anys, que ella era la seva, diguem, secretària i col·laboradora. La pel·li es diu Silence Sounds Good, i va ser un èxit de públic, aproximadament omplir la sala, unes 200 persones, més o menys, i va ser molt, molt, molt engrescador. I aquest any, novament, ja hem visualitzat els projectes que es van presentar, que és un programa obert a tothom, i aquest any, enguany, tenim 53 projectes, dels quals 18 són noies, i tinc que dir que potser jo m'atreviria a dir que ben bé la meitat no són socis de l'associació, i hi ha bastanta gent jove. Vale? Gent bastant jove. Aquest any presentarem la pel·lícula de Sebastião Salgado, que és el nostre gran fotògraf brasiler que va morir aquest any, malauradament. La pel·lícula La sal de la tierra, que és una pel·lícula magnífica, i després podrem visualitzar els projectes d'aquest any.
Això serà, Jordi, el dia 8 de novembre?
Sí, és una sessió matinal el dia 8 de novembre a les 10:30. A mi em fa por que omplim els cinemes i,
home, no.
I no hi capiguem, i tant de bo fos així, jo crec que hauríem d'instaurar una segona
passi,
matinal,
un segon
perquè podria arribar a passar, no? Perquè que això va creixent.
Va creixent i el temps va disminuint. O sigui que anem arribant al final. Però hi ha una cosa que m'agradaria preguntar al Manel. La beca Joan Cabanes a l'IBAU encara es fa o ja no es fa? Aquesta beca?
No es fa. No em preguntis més, perquè les coses sempre són complexes d'explicar.
No, si era qüestió d'actualitzar aquesta informació, sí. Perquè clar, era
no,
una...
No es fa, no es fa. Va quedar en el cel.
Doncs, no sé, potser és una idea per recuperar, vés a saber quan, no? Quan tingui una miqueta...
Sí, és un tema que també un dia, vull dir, que tenim marcat a l'agenda també de poder fer una beca, però hem d'anar creixent a poc, vull dir, ens hem d'anar fent els passos a poc, anar veient el que funciona i el que no, i apretar amb allò que funciona. Aleshores, des de fa 2 anys que tenim pensat aquest tema, però està pensat i al calaix, fins que tinguem energies per poder definir una altra beca, potser diferent, però bueno, una beca.
No, la qüestió és anar-se renovant, anar-se actualitzant i fent cosetes com les que tireu endavant des de l'associació. No sé si ens hem deixat alguna cosa important, però no ens queda massa temps. Manel, per què hem de marxar?
Mira, és difícil resumir en uns minuts doncs, filosofies i demés. Només agrair a tota la gent que ens segueix, a Hewlett Packard, per exemple, que és un dels nostres col·laboradors, l'Ajuntament.
Doncs moltíssimes gràcies al Jordi Carreras, a l'Anna Fabre, al Manel Simón, que ens han vingut a parlar d'aquesta entitat. I a vosaltres, convidar-vos a demà, quan passin 3 minuts a les 4 de la tarda, aquí us hi esperem. Adéu-siau, bona tarda.
Ràdio Sant Cugat.
Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a Frinsky Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats fets a mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
Braseria La Bolera.
Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
Club Helsing Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
Club Healthing Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
Molta comèdia, el programa de les arts escèniques de Sant Cugat i de Sant Cugat. Aquell que us parla, Eduard Gené, explicarà amb l'ajuda dels artistes protagonistes tot allò que representa i escou a Sant Cugat, de teatre, de dansa, de música, de màgia o de circ. Cada dijous, a les 12 del migdia i reemissió a les 8 del vespre, i com sempre, pots escoltar el programa quan vulguis amb el podcast a través de cugat.cat. Molta comèdia amb tu cada dijous per saber què pots fer el cap de setmana si t'agraden les arts escèniques.
91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.